Bon dia i benvinguts al Penedès Gamma Extra. Arrenquem aquest dijous 24 de juliol de 2025. Des d'ara fins les 12, us acompanyarem Toni Olivella, Marc Paredes i Sílvia Delgado. Marc, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, què tal?
Bé, és inevitable saludar-te i demanar-te pel temps. Sembla que hem superat aquest episodi de pluja intensa.
Sí, l'hem superat, en principi, sense grans danys. Haurem d'estar pendents, sobretot del pantà de Foix, que ara fa pocs minuts s'ha notificat que està sobreixint, però tret d'això, en principi, poques conseqüències.
El temps serà present al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio, de magazín, a Ràdio Vilafranca, però també hi passaran moltes més coses a partir d'ara. D'aquí uns instants, la meteo, temperatura, previsió, i tot seguit, per començar amb bon peu al matí, passem pel quiosc digital. Pels vols d'un quart de 10, com que ja ha mainat aquella mica de pluja que aquella primera hora, sortirem al carrer, ho farà l'Enric Vidal, que és la nostra veu i la nostra mirada al carrer, i avui se n'anirà fins al barri de l'Espirall. D'aquí uns instants ens explica per què.
A 9:15 arribarà el moment de connectar amb els serveis informatius, amb les notícies, i pocs minuts després tindrem una secció ben penedesenca, l'experiència del vi, de la mà del Xavi Martí. Repassarem les curiositats del sector vitivinícola i aquesta setmana parlarem del turisme del vi, o altrament anomenat enoturisme. Després connectarem amb Catalunya Informació i pocs minuts després de les 10 del matí, ja sabeu, tenim tal dia com avui aquella secció que ens porten cada setmana el Lluc Vendrell i el Pau Freixedes, on viatgem al passat per recuperar titulars i fer-ne tertúlia. A 11:15 arriba novament el flash informatiu i pocs minuts després arriba la butaca a la secció del Ferran Segura on comentem les darreres estrenes cinematogràfiques i la cartellera de la setmana tant del Kubrick com de les sales Así.
Després del butlletí de notícies de les 11, comentem amb tots vosaltres alguna tradició divertida d'aquí o d'arreu, i aquesta és l'excusa per engegar el concurs, obrir línies i que el 93-827-2626 i vosaltres sigueu els protagonistes. Aquest divendres, demà, ja regalem la caixa de préssecs de Torrents Vinyes Fruits, socis de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, i avui i demà encara donarem números a totes les trucades que arribin. A 11:45, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com s'acaba aquest matí de dijous, com tanquem aquest episodi de pluja intensa al Penedès, al flash informatiu. I acabarem amb bona música, avui cançons dels 90.
Penedès Gamma Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Pluja potser no molta, Marc, però llamps i trons, déu-n'hi-do, quin festival, eh?
Sí, realment ha estat una nit sorollosa, amb molt d'aparell elèctric. Encara estem quantificant quants llamps han caigut, però déu-n'hi-do, perquè el conjunt de la comarca s'han registrat força. En una situació que ha estat més o menys tranquil·la en el sentit que no s'han de lamentar conseqüències. Sí que s'han registrat quantitats destacables de pluja en poca estona. Per exemple, en molts punts del Penedès han caigut més de 30 litres en menys de mitja hora, en punts com Viladellops, també Castellví de la Marca, Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els Monjos. I en total, si hem de fer un balanç de l'episodi, que es va dividir en dos, a les 10 va començar a ploure una mica i es va reactivar tot plegat a les 12, en total, al conjunt del Penedès estem parlant d'uns 50-55 litres aproximadament. Per tant, déu-n'hi-do, també per ser un mes de juliol. Aquesta línia frontal, que ha vingut acompanyada d'una notable baixada de les temperatures, ara ho repassarem, però avui ja la situació és ben diferent. Ens hem llevat encara amb un cel ben rúfol, amb quatre gotes mal comptades, però la tendència serà que totes aquestes precipitacions vagin desplaçant-se cap al mar, tinguem un dia molt més tranquil, fins i tot amb algunes tímides ullades de sol, però les nuvolades faran el ronso durant bona part del dia i temperatures cap a la baixa, clarament cap a la baixa. Avui serà el dia més fresc, amb valors potser entre 7 i 8 graus per sota del que tocaria.
Diem adéu definitivament a aquest episodi de pluja intensa.
Sí, es pot escapar algun plugim, algun ruixat molt aïllat, però sí, deixem enrere tot aquest episodi i esperen uns dies ja molt més estables.
Dóna'ns algunes temperatures, anem a tombar.
Doncs vinga, fem un tomb per al Penedès. I si avui us vaig dir que comparéssim les temperatures d'avui amb les d'ahir, déu-n'hi-do perquè tenim 7 graus per sota dels valors que tenim ara fa 24 hores. A Vilafranca 17 graus, 16 a Pontons, 18 a Castellet i la Gornal i 20 a Vilanova i la Geltrú. Déu-n'hi-do.
No es nota tant a l'interior, als edificis costa de marxar.
Ha calat l'aixafugó.
L'aixafugó.
Però fora,
però a l'exterior, avui, jaqueta, si encara no heu sortit.
Exactament.
Passem breument pel quiosc i el diari ara destaca que la Unió Europea ultima un acord aranzelari del 15% en Trump. La comissió presenta als estats un pacte amb la Casa Blanca a l'espera del vistiplau de Trump. La taxa als productes europeus seria molt semblant a la que els Estats Units han acordat amb el Japó. La foto és per Gaza, posen el focus en la població infantil que es mor de gana. Crisi a la CUP. Laia Estrada plega com a diputada per discrepàncies polítiques. Feijóo endureix el seu discurs sobre la immigració. Fins a 6 mesos d'espera per a l'examen del carnet de conduir i en esports el Barça fitxa Rashford, però la gira asiàtica penja d'un fil.
El periòdico de Catalunya també obre portada amb una foto realment impactant, titulant Fam extrema a Gaza. Un centenar d'ONGs augmenten la pressió sobre Israel perquè restableixi el flux de subministraments mentre creixen les protestes a Tel Aviv. També titula que l'AIA obliga els estats a combatre la crisi climàtica i els que el Tribunal de Justícia de l'ONU afirma que els països estan legalment obligats a reduir emissions en la primera sentència que emet sobre un litigi climàtic internacional. I també la retallada dels fons europeus de la PAC castiga el camp i la pesca espanyols. I al lateral veiem en destacat que l'Estat descarta reposar sorra a les platges de l'àrea de Barcelona per pal·liar l'erosió.
El Punt Avui dedica la portada a les infraestructures que estan al límit. Diu que l'augment demogràfic i de mobilitat aquest segle ha tensat el col·lapse a la xarxa viària, ferroviària i aeroportuària, amb la qual cosa, en paral·lel a l'obra en curs, ja es planifica per a la Catalunya dels 10 milions al 2050. També destaca la mobilització que hi ha a Barcelona contra la visita del rei i els intents de blanqueig del seu paper en la repressió de l'1 d'octubre. Laia Estrada plega com a diputada de la CUP, el Suprem confirma la presó de Cerdán i en esports el Barça presenta Rashford, que espera complir els seus somnis.
I acabem, com sempre, amb La Vanguardia de Catalunya, que obre portada amb dues fotografies. La primera, dedicada a Aitana Bonmatí, que porta Espanya a la final de l'Eurocopa, i la segona foto, en aquest cas, dedicada a la visita del rei, en aquest cas, en relació a la Fundació Princesa de Girona, que es va celebrar ahir al Gran Teatre del Liceu, on es van lliurar els premis de l'entitat a 6 joves talentosos. I també veiem que titula amb la Unió Europea ultima un pacte comercial amb els Estats Units amb aranzels del 15%, i han destacat a mà dreta el Super Suprem confirma els poderosos indicis contra Santos Cerdán i l'AIA obre el camí a pagar els països víctimes de la crisi climàtica.
Amb els carrers mullats després d'aquest episodi de pluja intensa i de llamps i trons i el dia rúfol, res atura l'Enric Vidal, que cada dijous a aquesta hora surt al carrer. I avui se n'ha anat fins al barri de l'Espirall, a Vilafranca. Enric, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tots dos. Com esteu?
Bé. Com és que et trobes a l'Espirall? Explica'ns.
Doncs, escolta, jo crec que aquesta visita és obligada, amb aquests 3 anys que porto fent a la secció de Sortim al carrer, a finals de juliol és visita obligada al barri de l'Espirall, perquè arriba la festa del barri un any més d'aquest barri de l'Espirall, que un any més tanca aquest calendari de festes de barri de Vilafranca, i com sempre, doncs, al voltant d'aquest últim cap de setmana, doncs venim aquí a l'Espirall per parlar d'aquesta festa de barri, que de fet és una festa que comença avui dijous i no divendres com altres festes de barri i que s'allarga fins diumenge, és a dir, que té un programa d'actes realment doncs, impactant. I doncs per parlar-ne tenim aquí un clàssic de l'Associació de Veïns de l'Espirall, l'Antonio Díaz. Què tal, Antonio, com estem? Bon dia.
Ah, bon dia.
I avui també tenim un membre de l'Associació de Veïns de l'Espirall, el Jesús Armando. Què tal, Jesús, com estem? Bon dia.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Escolteu, avui comenceu aquesta festa del barri de l'Espirall, no? Un any més, Antonio, un clàssic de finals de juliol, no tot preparat, no? Veiem tot i la pluja, que veiem la plaça mullada, però l'escenari muntat, atraccions muntades, tot a punt, no, Antonio?
És la última festa de digamos, del verano, ja.
Tot muntant, no? Veiem pluja una miqueta, veiem els carrers mullats, veiem algú amb jaqueteta fins i tot, perquè doncs, la temperatura ha refrescat molt aquesta última nit. No obstant això, tot muntant, no? És a dir, si no plou aquest vespre, el pregó va endavant, eh?
Todo va de van y el problema nuestro es que no nos llueva más, ¿eh? Que se mantenga al menos así, que podamos hacer la fiesta.
Escolteu, repassem el programa d'actes, perquè, com he dit, comença avui dijous i s'allarga fins diumenge, és a dir, són 4 dies d'intensa activitat, que comencen avui al vespre amb el pregó, no? Evidentment, com tota festa doncs, té un pregó d'inici de festa del barri, i enguany el fa l'Iber Shakir. Sí. Atleta olímpic de l'any passat dels Jocs Olímpics de París, amb arrelament al barri, suposo que aprofitant la benentesa de l'Ibra, l'any passat encara estava als Jocs Olímpics, potser no era el moment encara, estava enfeinat, però en sí, l'Ibra Shakir, pregoner de la festa del barri de l'Espirall, un luxe tenir-lo no, aquí al barri avui, no?
Se lo propusimos y este chico aceptó con mucho gusto, además ha sido vecino nuestro de aquí de l'Espirall, luego se fue a vivir a San Sadurnir y ahora vive en Los Monjos. Pero vaya, no tiene problema para venir aquí a hacer el pregó.
Suposo que un pregó especial, no?, perquè destaqueu el programa d'actes que una persona amb arrelament al barri que ha arribat doncs, a ser atleta olímpic dels Jocs de París, que és campió, crec que, d'Espanya, de la seva modalitat. Per tant, un luxe tenir-lo aquí a Vilafranca i suposo que esperant que expliqui una mica la seva trajectòria, també com ha arribat, no?, a ser atleta professional.
Sí, esperemos que nos explique todo lo que ha padecido este hombre.
Després del pregó, jo sempre comento, Sílvia i Marc, un acte que em sembla curiós, que és la representació dels himnes català, extremeny i andalús, és a dir, els tres, és a dir, després del pregó és tradicional aquesta tradició, no?
Sí, sí.
Va a càrrec de... Com va aquesta cantada?
Esto lo lleva la Isabel Lebrón, que es la profesora, y bueno, esto se decidió hacer hace 40 años, y desde entonces se continúa haciéndolo, ¿no?
Jesús, després de la representació, actuació de sevillanes i actuació també doncs, de... Hi ha nit de cinema a la fresca, no? Que em sobta que posa el programa. Tu portes els crispetes, nosaltres la pel·lícula. Escolta, us he de preguntar quina pel·lícula poseu a disposició del públic que vingui avui a la nit, no?
És una pel·lícula que es diu... Camarón?
Operación Camarón, diu.
Ah, això, Operación Camarón, sí. Es farà després de totes les activitats dels himnes i esperem que vagi bé.
Aquesta activitat es feia altres anys? O, perquè no sé si l'any passat potser no hi era o és nova aquesta, oi? És nova.
No, em sembla que és la segona o tercera vegada que es fa la pel·lícula, perquè abans ho feia el grup de comerç Espirall que teníem aquí en el barri, però actualment ja no sé si és que s'ha fos o ja no ho fan. I hem decidit aquest any de fer un canvi nosaltres i tornar-ho a fer, per variar una miqueta tot el tema.
Molt bé, doncs dijous d'intensa activitat a l'Espirall, sobretot al vespre, el pregó de l'Ibra Shakir a les 8 del vespre i a partir d'aquí totes aquestes activitats que comentàvem. Anem a demà, anem a divendres, que també doncs, al vespre ja començant doncs, a arribar a les nits de la festa del barri també hi ha activitat. I aquesta activitat sí que crec que no hi era, que era una exhibició de gralles, no?, a càrrec de l'Associació Baròmetre de Castells. Explica'ns, una activitat que també suposo que vol vincular una mica al barri, amb el tema tradicional, amb el tema de música catalana, no? Com s'ha gestionat aquesta proposta?
Bueno, és un grup que estan ensejant aquí, a la nostra local, i llavors doncs, hem decidit que actuïn ells també aquesta nit aquí.
Després de les gralles arribarà l'actuació d'un grup de zumba, aquests em sembla que sí que són més tradicionals aquí al barri. No obstant això, veiem, ara continuem repassant el programa, però veiem diversitat d'activitats, no? És a dir, és per tots els públics, de molts estils, suposo que també per apropar doncs, diversitat de músiques o diversitat de danses a la gent del barri, no, Antonio?
Sí, bueno, la gente no lo pide y nosotros lo que podemos complacemos a la gente, ¿no? Y este grupo que nos viene, pues son gente que ya son conocidos en el barrio y por eso los traemos.
Una tradició, per tant, que no es pot perdre. Després del grup de Zumba, aproximadament a 9:45, el coro Arenas del Camino, aquest també em sona, que ja també és un clàssic, no, Antonio?
Sí, ja és un clàssic. Esto lo sigue llevando la Isabel Lebrón y, bueno, el repertorio de ella es este y nosotros se lo respetamos.
Després del Cor Arenas del Camino, ja suposo que al voltant de 11:15 de la nit, demà divendres, actuació del grup La Calle i el Son, i també a continuació aquí a la plaça Doctor Bonet, que és on es concentren totes les activitats, discoteca Nit Jove, és a dir, que també aquesta diversitat de públics, no? També suposo que també una voluntat d'arribar a la gent jove, no, Antonio? També,
sí,
que és a dir, que a vegades festes del barri potser sí que tenen activitats, o si més no, el públic acostuma a ser doncs, gent més gran, però si més no, la gent jove també té els seus actes per gaudir-los. No?
Aparte, és un convenio que tenemos con el ayuntamiento, que teníamos que hacer algo para los jóvenes. Y entonces, en su día, se dijo de hacer la Nit Jove, y la seguimos haciendo, pero hace muchos años ya.
Arribem a dissabte, al cap de setmana, i ja portem, Sílvia i Marc, molts actes repassats i només anem per dissabte al matí. Dissabte al matí es farà una activitat que sí que és nova, que és impulsada per com a Vilafranca, com a ciutat del bàsquet català, que és el bàsquet als barris, no? L'escola Pauada, en aquest cas, Memorial Loli Torrado. Escolteu, una activitat esportiva que no hi era anys enrere i que ha arribat aquest any gràcies a la capitalitat del bàsquet català de Vilafranca, no?
Sí.
Activitat esportiva, per tant, dissabte al matí a Vilafranca.
Sí, esto lo lleva el Mac Bastra, que el que nos lo ofreció de hacerlo, y bueno, lo vamos a hacer. Y la coincidencia es, se me murió mi mujer hace unos años y hoy se le hace un homenaje.
Molt bé, doncs molt maco també aquesta jornada que serveixi com a homenatge. També a la tarda de dissabte, animació infantil, en aquest cas doncs, també pels més petits, amb sorpreses per la mainada i diversos jocs tradicionals, i a continuació xocolatada popular, que això tampoc crec que no pot faltar, oi, Jesús?
Sí, sí, perdó. Continuem fent-ho perquè cada dissabte a la tarda ho fèiem. Es feia abans una activitat de pallassos. En vez de pallassos ara s'està fent amb un altre tipus, més modern, per la canalla, i al final pues sí, es fa unes xocolatades i, en fi, i participa tota la canalla i els que no són canalla també.
Em sobta, o si més no és curiós, que, com dèiem, dissabte a la tarda, animació infantil, xocolatada popular, i a continuació, grup de country i el gran ball de festa. És tot seguit, és a dir, que el públic pot entrenar a la plaça Doctor Bonet, pot anar sortint, comentàvem també aquest grup de country, que em sembla que també és tradicional, i el gran ball de festa amb l'orquestra Gran Premier, que això sí que deu ser, suposo que l'apoteosi de la festa, no, Antonio?
Sí, sí, es una orquesta que a todos nos ha parecido muy bien. De hecho, me parece que ya son 10 o 12 años lo que los mantenemos, o nos mantienen ellos, y está muy bien. Es una orquesta que funciona muy bien.
En aquest cas, suposo que la plaça potser és... Avui amb el pregó deu presentar molt bon aspecte, suposo, i més amb l'Ibra, que és una persona que sempre és interessant d'escoltar, però potser aquest acte és el que té més tirada o el que rep més bon públic? O...
Sí, sí, és el dia que la plaça queda a tope, tothom ballant i disfrutant, i una orquestra formidable que tenim.
Molt bé, arribem a diumenge, l'últim dia de la festa, que després de tanta activitat també caldria descansar quan acabi el cap de setmana. Arribem a diumenge a les 11 en punt del matí, no? Missa rociera a l'església del barri de l'Espirall. Això també és curiós, no? Si més no, potser la gent quan veu el programa diu, ostres, això és curiós, no s'estila, no? Normalment a les festes de
barri. No, però és igual lo que te decía antes. Esto se empezó a hacer hace muchos años y, bueno, se mantiene. Lo vamos manteniendo y ya está. La Lebrón lo ha impulsado más con sus bailes, su misa rociera y bueno, funciona muy bien. Siempre con la autorización del párroco.
Muy bien. Continuant també amb els actes de diumenge i acabant també amb aquest programa d'actes, hi haurà també a les 11 una gran festa per la mainada, també amb aquesta diversitat de públics, i a la tarda tindríem una d'aquelles tardes ben completes. Tenim actuació del grup d'Àngelos Music, a les 6:45 grup de playback, que això també és ben tradicional, a les 7:30 ball en línia, a les 8 un tribut a la discoteca i a les 12 Castell de Focs. Per tant, traca final de festa, no? El diumenge a la tarda, com és habitual també, el grup de playback segurament també és una de les coses que també doncs, més estima hi ha la gent del barri, no, Jesús?
Sí, déu-n'hi-do la gent que participen i, bueno, està força bé, eh? Agrada a la gent, això.
Veig a la portada una fotografia que m'ha sobtat molt i que em sembla molt maca, que si no m'equivoco és l'antiga torre de l'Espirall, no?, que estava aquí al barri, que de fet doncs, encara hi ha un petit trosset. L'altre dia justament a la secció de curiositats ho comentàvem, d'on ve l'origen del nom de l'Espirall. Per tothom qui vegi el programa, també un record, no?, per l'origen del barri de l'Espirall, que creiem que aquí és molt maca, i suposo que també rememora una mica els orígens a la portada del programa d'enguany, no?
Sí, sí, és així. A part de, a més, tenim una altra porta de l'Espirall, que la tenim aquí a la placeta, aquí al carrer Montserrat, i, bueno, és una joia que tenim.
Perdona que interrumpa. La puerta que hay en el Espirall es la puerta que estaba aquí en el depósito. Esto es un depósito de agua. Y entonces la quitaron y nosotros la reclamamos porque la habían tirado a la desellería o a donde se tira la runa. La reclamamos y le hicimos que la montaran aquí en la plaza esta próxima y todo ha salido bien, ¿eh? ¿Vale?
Escolteu, hem d'anar acabant aquesta connexió. Sílvia i Marcos, tornem la connexió cap als estudis de Ràdio Vilafranca. Moltíssimes gràcies al Jesús Armando i també a l'Antònia Díaz de l'associació del barri de l'Espirall. Escolteu, que vagi molt bé aquesta festa del barri, com sempre, una de les festes més completes i que serveix per tancar aquest calendari de festes del barri. Us puc preguntar, quan comenceu a muntar tot això molt ràpidament? Quan comenceu a muntar-ho tot això?
Cuando nos deje el tiempo, ya.
Doncs molt bé, que vagi molt bé també aquest muntatge aquí a la plaça del doctor Bonet amb aquest pregó de llibre Shakir. Sílvia, Marcos, tornem la connexió cap als estudis de Ràdio Vilafranca. També us convidem també a venir a aquesta festa del barri de l'Espirall amb activitats per a tots els públics com comentàvem. I res, doncs aquesta festa del barri que tenc aquest calendari de festes del barri del 2025 a Vilafranca.
Gràcies, Enric i companyia. Bona tornada cap a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Marc, no han de patir pas, oi, pel temps?
No han de patir, perquè tot ha passat. Com a molt, podria caure alguna gota i sensació de fresca accentuada. Poc més.
Doncs ara us deixem amb el butlletí de notícies de 9:45, 5 minuts, per actualitzar-nos, per saber com es lleva aquest matí de dijous. I després seguim amb l'experiència del vi, que cada setmana ens porta el sommelier Xavi Martí.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Ara són 2:45 del matí.
I us oferim un repàs a la informació d'àmbit comarcal per començar dient-vos que les pluges que han caigut aquesta nit i matinada no han estat totes de cop i volta, com va succeir amb la Dana del passat 12 de juliol, però sí que han acumulat quantitats destacades, com per exemple els 50 litres aproximadament per metre quadrat que s'han precipitat a l'alçada de Vilafranca del Penedès. Aquesta aigua, riu avall, ha anat a parar al pantà de Foix, on hi ha en aquests moments un advertiment de l'Agència Catalana de l'Aigua per la situació de desbordament, de sobreeiximent, en aquest cas, d'aigua en el pantà. S'està sobreeixint, ens apunten, però, que no està amb les condicions que es van viure i patir el passat 12 de juliol. En aquest cas, els metres cúbics que desborden són al voltant dels 19. En aquella ocasió es va arribar als 200. Dir-vos, d'altra banda, que aquesta setmana s'estan fent els treballs previs a l'inici de les obres i la setmana ve començaran les obres d'intervenció del carrer Santa Magdalena a Vilafranca. Unes obres que durà a terme l'empresa municipal d'Aigües en col·laboració amb els serveis tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament. La inversió superarà el 1 milió d'euros. En primer lloc, i com és habitual en aquest tipus d'obra, es renovarà la xarxa de clavegram per després passar a urbanitzar tot el carrer. A banda de les millores per al veïnat, també serà un eix vertebrador que generarà entre el carrer Santa Magdalena i el carrer Sant Pere, tot millorant i prioritzant la circulació de vianants i de bicicletes. El projecte inclou la renovació completa del carrer Santa Magdalena des de la cruïlla de Raval de la Font amb el carrer Banys i fins a la plaça del Pedró, abastant una superfície d'uns 2.200 metres quadrats. També contempla la renovació dels primers trams dels carrers Bonaire i Baldomer Lostau. I hem de comentar-vos també que la policia local va activar ahir i fins aquesta matinada un dispositiu per la pluja. Davant l'avís de protecció civil per fortes pluges, aquest dimecres la policia local va activar un dispositiu especial des de les 6 de la tarda i fins a la matinada d'avui. Unes 5 patrulles han operat per Vilafranca per solucionar incidències que la pluja pogués ocasionar, com per exemple els vehicles o el clavegram. Les zones més sensibles han estat les de l'Hospital Comarcal i la zona esportiva, és a dir, els equipaments que més afectats van quedar durant la Dana de fa 12 dies. D'altra banda, també us expliquem que el Cor Jove Nacional de Catalunya actuarà al Fòrum Verger Balaguer en el tret de sortida dels actes dels 60 anys de l'Espinguet. Demà divendres, el Cor Jove Nacional de Catalunya serà a Vilafranca en aquesta actuació a les 8 del vespre. El concert serà el primer dels dos actes de celebració del 60è aniversari i constarà de dues parts, una d'òpera i una altra de música catalana contemporània. El d'aquest divendres és un dels dos únics concerts que el Cor farà aquest estiu, junt amb el que aquest 26 de juliol durà a terme també el Petit Palau, a Barcelona, com a cloenda de la trobada d'enguany. El cor està integrat per 24 joves cantaires d'entre 18 i 28 anys, seleccionats anualment després d'audicions arreu del país. El preu de l'entrada és de 5 euros, destinats a finançar els actes de celebració de l'aniversari de l'Espinguet. I l'Associació de Veïns de l'Espirall ja ho té tot a punt per la seva festa de barri, que comença aquest vespre. El pregó, a les 8 del vespre, a la plaça Doctor Bonet, anirà a càrrec de l'atleta d'èlit Ibrahim Shakir. Després es farà la representació dels himnes català, extremeny i andalús amb una actuació de sevillanes a càrrec de l'escola Anunci. La vetllada acabarà amb una sessió de cinema a la fresca. Els actes continuen tant demà divendres com també dissabte i diumenge al barri de l'Espirall.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius. Vila, 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 vila,
vila, Vilafranca. Sí, sí, sí. Ràdio Vilafranca. Passen 6 minuts i mig de 2:15. És dijous i ja sabeu que cada setmana tenim una secció ben penedesenca de la mà del Xavi Martí, on ens parla de vins i tot aquest món que a vegades tenim aquella percepció que només hi entenen aquells que hi han estudiat, però realment no és així. Xavi, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia. Molt bé, Marc. Moltes gràcies.
A veure, explica'ns una mica del que parlarem aquesta setmana. El dijous passat vam comentar una mica aquest argot, no? Vitivinícola, aquelles paraules tècniques, però les vas explicar d'una manera molt planera per fer-les accessibles i també vas desmitificar, si es pot dir així, alguns d'aquells mites, no? que engloben tot aquest món. Per tant, avui de què parlarem?
Avui parlarem de desconnectar per tornar a connectar. Parlarem de enoturisme, parlarem de maridatge, experiències i un estil de vida per connectar el paisatge amb el vi i les emocions.
Però, Xavi, d'entrada, explica'ns, no? Què entenem realment per enoturisme, que és una paraula que aquí al Penedès, no? Realment l'escoltem molt, però exactament què vol dir, no?
L'enoturisme és molt més que visitar un celler i tastar vins. És una experiència immersiva que connecta el visitant amb la cultura, la història, el paisatge, i pot incloure passejades entre vinyes, maridatges gastronòmics, tallers d'elaboració de vi i fins i tot la participació en la barema. Avui en dia també es fan molts team buildings al voltant del celler.
Team buildings? Exactament...
Els team buildings són el que seria... Hòstia, això no ho tenia preparat, eh? Els team buildings serien aquestes jornades que fan les empreses per poder fer una acollida entre els seus participants.
Fantàstic. Aquí l'Alt Baix Penedès Garraf realment, no? Es promociona molt tot aquest món de l'enoturisme. Però creus que són zones ideals? O si sortim, no, d'aquí a la vegueria, trobaríem també altres localitzacions que ens permeten fer aquest tipus de turisme?
Realment, en el sector del vi hi ha moltíssim enoturisme. De fet, és un dels més practicats. Podem trobar-los a diferents denominacions d'origen, però aquí al Penedès, en concret, al Baix Penedès i Garraf, se'n fan de molts diferents i tenim un dels avantatges més grans. Estem molt a prop de Barcelona, però suficientment lluny perquè la gent pugui venir amb un parell d'horetes, fer una activitat molt xula i tornar a dormir a casa.
Clar, Vilafranca, el Penedès, se situa en una zona estratègica, a cavall de Barcelona, Tarragona, tenim la costa ben a prop, també tenim el Pirineu. És un sector que entenem, no?, que ha anat evolucionant al llarg de tots aquests anys. És una pràctica nova, aquesta de l'enoturisme. No sé, explica'ns una mica, no?, aquesta evolució, com la veus des del teu punt de vista, tenint en compte que ets una persona que ha tocat tots els papers de l'auca en aquest sector.
Doncs l'enoturisme no va néixer fa masses anys, de fet. Recordo perfectament, la primer cop que vaig sentir la paraula devia fer fa uns 20 anys.
20 anys,
I em va semblar molt, molt, molt estranya. Ostres, que la gent vingués a casa teva a fer una activitat quan no, aparentment no, la gent pagava per fer-ho. I la gent cobrava per fer-ho i en canvi s'havia de pagar. I realment l'enoturisme ha passat de... anar a collir quatre raïms per fer una mica les fotografies a convertir-se en una font d'ingressos important pels cellers. De fet, els cellers no paren de treure noves experiències enoturístiques, pues, justament per poder fer sostenible tota aquesta autenticitat.
Ara parlarem de quants cellers hi ha i, no?, tot aquest ventall d'activitats en l'àmbit enoturístic, però no sé, des del teu punt de vista, ara una pregunta molt personal, eh? Creus que és un sector explotat? És a dir, s'està incentivant massa aquest sector de l'enoturisme?
L'enoturisme encara té molt de recorregut per fer, això sí. El que sí que ens trobem, que hi ha moltes activitats que s'assemblen massa, potser. És normal, tots els cellers que són visitables, que estaríem parlant del 45% aproximat de cellers són visitables.
45%, eh? Això al Penedès.
Això al Penedès, l'Alt Baix Penedès Garraf, i estaríem parlant de més de 150 cellers. Clar, tots 150 cellers normalment acostumen a oferir una visita guiada.
Clar,
no estic dient que he vist un celler i he vist tots, perquè no és cert, però sí que a vegades pot ser una forma de saturar el públic en general. És una de les coses que potser hauria de millorar.
Clar, a l'estiu, no? Que els ceps ja estan en l'època més esplèndida, podríem dir, a punt d'aquesta barema, és un bon moment també. A més, clar, coincideix en època de vacances, que molts turistes venen cap aquí. A part d'aquestes visites, no?, molts cellers també ofereixen aquesta possibilitat de fer aquests tastos de vins, veure les postes de sol, no? Això també és un incentiu i un reclam per al turisme, que, segons el meu parer, no només l'internacional, sinó també per aquí, pel local. És una cosa molt, molt consolidada.
Sí, realment, ens podem trobar experiències molt poc habituals. Entre les més típiques, podríem dir, passejar entre vinyes, esmorzars de pagès, maridatges amb productes locals, com ara formatges, embotits, xocolata, inclús.
Xocolata, eh?
Sí, de fet, hi ha vins negres que mariden perfectament amb xocolata. Però també he vist experiències enoturístiques més aviat fora del comú. Des d'experiències amb 4x4, globus aerostàtics, o, per què no, estem al Garraf i Baix Penedès, aquí podem ficar també una experiència sortida amb un vaixell i veure la posta de sol entre, des de Sitges fins a Vendrell, amb unes platges molt bones que tenim.
Clar, això, aprofitant, no?, que aquest entorn meravellós, és això que deia, que tenim la costa ben a prop, per exemple, això que, que deies dels globus aerostàtics, que ho fan més cap a la noia, o...
Cap a la noia en fan, però també n'he vist aquí, cap a Sant Sadurní, cap a Sant Cugat, Ses Garrigues, aquesta zona dels Sobirats, també n'he vist alguns quants, a vegades.
I què és el que més està de moda? És a dir, en el sector, què és el que més, no?, més reclam té ara mateix?
Doncs ara mateix el que té molt bona entrada són les experiències combinades. És a dir, enoturisme amb altres activitats, des de rutes elèctriques, amb bicicleta elèctrica, a picnics gourmets o tastos del capvespre amb una música en viu i en directe. Les estades amb allotjaments rurals, dins de les finques o fora, són propostes que són molt personalitzables i, a més, són molt familiars, també.
A Vilafranca, per exemple, ja fa una colla d'anys que hi ha aquesta possibilitat de veure la posta de sol al campanar, no?, i culminar-ho amb una copa de vi. Això encara té èxit i qui més qui menys tothom ha visitat el campanar. Xavi, explica'ns, sobretot ara, quines són, no?, aquestes experiències més exclusives o costoses, perquè entenc que tothom s'ho pot permetre, en definitiva. No sé si pujar en globus, no?, i maridar-ho amb una copa de vi, no sé si això s'ho pot permetre tothom.
No, però sí que tenen uns preus molt competitius. A més, estem parlant des de que hi ha un ventall enorme d'activitats i alguns dels cellers doncs, ofereixen, per exemple, cates premium amb tastos verticals.
Què vol dir això, tastos?
Un tast vertical és un tast de diferents anyades del mateix vi, per veure com evoluciona aquell vi en el temps. És un tastos molt xulos, són molt divertits, perquè pots veure perfectament com l'anyada més jove acostuma a estar molt viva, molt fresca, molt àcida. Al cap d'uns anys l'anyada comença a ser més planera, i finalment veus que hi ha una anyada en concret que acostuma a ser a partir del quart, cinquè any, com explicàvem l'altre dia, l'evolució dels vins, sobretot amb vins negres, que a partir del cinquè any, sisè any, el vi comença a caure. Ja ha perdut aquelles ganes de viure, però encara és bo, no? I també podríem pensar, doncs, en altres activitats, com...
Hem dit, no?, les postes de sol, aquestes rutes de bicicleta, suposo que això també, sí. la butxaca ho nota, no?, des de les més originals, i també, no?, veure la posta de sol a les costes del Garraf, suposo que en un mirador també exclusiu. Això també suposo que deu costar lo seu. Però dius que el mercat és competitiu.
El mercat és competitiu. Els preus estan molt bé, estan molt ben dissenyats, i a més tenim una quantitat de cellers molt importants que... Vaja, s'ho curren.
Hem parlat, sobretot, d'aquest paisatge, que, evidentment, suposo que tothom hi està d'acord que el Penedès, el paisatge acompanya per brindar amb una copa de vi, fins i tot cava, però si també hi ha un altre element que destaca, sens dubte, és la gastronomia, no? Explica'ns una mica si la gastronomia penedesenca, ara em ve al cap, no?, un gall negre del Penedès, s'hi acompanya, sobretot, segons el meu pare, amb vins negres, el xató, no?, un aliment fresc, també. No sé, explica'ns una mica aquesta combinació de la gastronomia local també amb els vins.
Sí, realment tenim una gastronomia que és envejable, una dieta mediterrània, uns aliments de molta qualitat, i sí, podríem dir de la forma típica, no?, d'aquests maridatges, que seria... una malvasia de Sitges, amb una ceba amb cananes, o un cava acompanyat amb una calçotada. També el típic vi jove negre amb una carn a la brasa, o els blancs frescos i aromàtics amb peixos i marisc. Aquests serien els maridatges típics i més tòpics, no?, sobretot. Però sí que hi ha cellers que estan explorant maridatges molt creatius, com combinar vins naturals amb cuina asiàtica o plats vegetarians. M'agradaria recordar que hi ha diferents tipus de maridatges. El clàssic, el de contrast i el maridatge complementari.
I les diferències, bàsicament, es poden intuir, jo crec, no? Per exemple, aquest maridatge de contrast, què vol dir? Que tens diversos tipus de vins, no? I la qüestió és... perquè fins i tot juguen, no? En encertar, no?, quin és el més jove, quin és el més vell.
Sí. De fet, complementarietat vindria a ser aquell maridatge que allarga el menjar que estàs el menjar que tens davant. El maridatge clàssic vindria a ser, doncs, el maridatge que s'ha fet tota la vida, per exemple, el pernil negre, el el vi negre amb pernil ibèric.
Uh-huh. És un això molt també típic. És un clàssic, eh?
És un clàssic. Però, en canvi, el maridatge per contrast, que a mi aquest m'encanta, és, podríem dir que seria un pernil negre, ibèric, amb un cava rosat. Uh-huh. El cava, de fet, és, o l'escumós, és el vi més maridable de tots. Uh-huh. Té la bombolla, que cada cop que fas una glopada et neteja tota la boca amb una acidesa i la següent mossegada serà nova, totalment nova.
Uh-huh. Xavi, has dit una cosa molt interessant, i és que els cellers ara, a part d'oferir aquesta experiència enoturística en el sentit que pots visitar el celler i també degustar vins, ara s'han convertit en espais de restauració. És a dir, van més enllà, no?, d'oferir una cata de vins. No sé si aquí al territori, el Penedès concretament, no?, quins espais gastronòmics destaquen per oferir aquestes experiències també.
Sí, hi ha un celler, de fet, és el celler de la família Torres, que...
Aquí Pax mateix,
aquí
no?
Aquí Pax, sí. Ofereix uns menús maridats amb els seus propis vins. I això, d'aquest tipus de turisme, se'n coneix com enogastronomia. No només és el turisme amb els vins, uh-huh, sinó és turisme també amb el menjar. I ho fan de tot de forma global.
I el que hi podem trobar, bàsicament, en aquestes cartes, que són aliments de proximitat, no? Penedesencs...
Sí, trobes aliments de proximitat, evidentment amb una cuina i uns xefs que tenen una preparació molt bona, i els enòlegs són els que fiquen el vi respecte... o que són els enòlegs els que diuen que el vi funciona millor amb cada plat.
Uh-huh. Parlem ara una mica dels principals reptes que afronta el sector, sobretot l'enoturístic, aquí a la regió del Penedès. Abans has comentat, no, que potser sí que és un sector una mica explotat en el sentit que és un mercat competitiu, eh? Hi ha preus, uh-huh, que realment, no, les empreses, els cells, competeixen les unes als altres, però quins són, no, els principals reptes que afronta el sector? No sé si el canvi climàtic, ara em ve al cap això, eh? Segur que té alguna cosa a veure, però... des de la teva experiència, no sé, què és el que ara mateix, doncs...
El canvi climàtic, el ficarem un sector a part, perquè no depèn de nosaltres, per dir-ho ràpid, sí. Però el que sí que està claríssim que l'enoturisme té moltes coses bones i alguna de més dolenta. Alguna dels reptes que té és millorar o gestionar l'afluència dels visitants per evitar una massificació dels espais naturals. També hi ha un risc amb la dependència econòmica, tot això ho hem vist amb la pandèmia, no? I la desigualtat entre alguns dels cellers, no? I com dèiem abans, la saturació del missatge. A vegades no tot s'hi val per vendre enoturisme.
Me'n recordo que per la pandèmia va sorgir molt, no?, aquesta nova moda. No s'ha comentat, però tu ens ho podràs dir. Els wine bars, no? Això va sorgir d'aquí, de la pandèmia?
No, realment el wine bar ja existia abans. El que sí que tenia l'avantatge del wine bar és que, com que estava en un lloc molt obert,
clar, vale,
doncs tenia la gran avantatge de poder atraure molta gent en un espai on, en teoria, era lliure de virus.
Uh-huh. I totes aquestes experiències les ofereixen grans empreses, grans cellers, o també trobem, no, petites famílies que tenen el seu propi celler i també, no, volen treure rendiment més enllà de la producció del vi. No sé...
L'enoturisme està aquí per quedar-se en principi per sempre. De fet, molta gent viu de l'enoturisme, no només les pròpies empreses vitivinícoles, com els grans cellers, sinó també els petits cellers. A vegades ho fan els propis familiars, uh-huh, o contracten personal extern, però no tenen temps de fer-ho tot, com és evident. Bueno, jo mateix, nosaltres hem desenvolupat una experiència que es diu The Wine Casino, i aquesta experiència combina el tasta cegues amb el coneixement, l'emoció i l'adrenalina del joc. A més, vull recordar que el tasta cegues és la millor forma de conèixer nous vins i sense tenir cap mena de prejudici.
Uh-huh. A veure, Xavi, ja per anar encara en la recta final de la secció, no, de quina manera es pot fomentar aquest enoturisme d'una manera més sostenible, en definitiva, més responsable, sobretot també amb el medi ambient? De quines maneres, no, es pot incentivar en aquest enoturisme, però fer-ho d'una manera, doncs, responsable i amb aquesta consciència climàtica?
Doncs, Marc, senzillament el sentit comú, promovent pràctiques com l'agricultura ecològica, biodinàmica, l'ús d'energies renovables, sempre fan que pel públic sigui un atractiu molt gran, la col·laboració amb els productors locals. Són petites pràctiques que, mica en mica, fan ajuden a que els visitants siguin més conscients i educar-los, sobretot educar-los amb la cultura del vi i el respecte pel territori, perquè si nosaltres el respectem, ells l'acabaran respectant també.
Ara em ve el cap, per exemple, la família Torres, que des de fa uns quants anys no, tenen aquest objectiu de ser un celler, una empresa completament verda, amb energies completament renovables. No sé si tota l'empresa funciona ja amb energies renovables, i aquest segurament que serà un pas que hauran de fer moltes empreses també del sector.
Sí, realment, Torres i, si no m'equivoco, Peralada són dos dels, amb aquest, dos dels pilars, no? amb aquesta mena d'arquitectura, aquesta visió. Són grans cellers, evidentment, no? tenen molts més recursos que altres, però sí que estan generant tot aquest esforç justament perquè la gent els conegui com a el que són, no? Empreses punteres del sector, molt centrades en el terroir i el territori, i té una filosofia que a la gent li agrada.
Xavi, ens queda res, un minutet i mig, dos a tot estirar, la conclusió, no? Explica'ns una mica què en podem entreure de tot plegat, ara que és època de vacances i que molta gent, doncs, fins i tot, en els seus, amb la seva estona lliure, aprofita per fer aquest tipus de turisme.
Doncs és ben senzill. Només recordeu que no cal saber de vi per gaudir-ne, senzillament només cal tenir ganes de descobrir, de tastar, de preguntar i de deixar-se portar. Jo us animo a que us visiteu un celler, a que feu un tast entre vinyes, o senzillament a prendre una copa de vi davant del mar o davant de Montserrat.
Davant de Montserrat, eh? Això també és un bon incentiu. Xavi, moltes gràcies. Realment aprenem molt, de tot aquest sector, de tot aquest món. Fas que sigui una secció molt accessible perquè tothom pugui entendre exactament aquest món del vi. Insisteixo, una persona que tu has tocat pràcticament tots aquests papers, no, del sector. Moltes gràcies, Xavi, i ens retrobem la setmana vinent. No sé si ens pots deixar caure, va, algun spoiler del que vols comentar la setmana vinent o alguna idea que tinguis ja.
Doncs em mullaré i diré que la setmana vinent parlarem de plantes de vinya.
Interessant.
I agricultura.
Molt bé, Xavi, ens retrobem la setmana vinent. Gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Loquillo i Manolo García s'han unit i han cantat ara recentment aquest Rompeolas, que sona així, que ens serveix per acomiadar aquesta primera hora a les 10:06. Ens retrobem.
Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Al mar.
mi familia junto al televisor. En el rompeolas aún se huele el sol. Tu chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido,
anda, corre, búscatelo,
con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión, cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión, cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Conquistó mi corazón. No hables del futuro.